IB3 Ràdio, Salut i Força. Joan Calafat.
Senyores i senyors, benvinguts un divendres més a la Ràdio Autonòmica de Sevilla, a Sevilla Ràdio, el programa de Sanitat i Medicina, programa referent d'aquesta comunitat Salut i Força. Avui, com cada divendres, els nostres contertulians estiran aquí amb nosaltres, el doctor Ramon Colom, el doctor Pere Riutort, el doctor Miquel Timoner, Joan Riera Roca, i com a convidada d'excepció tindrem avui amb nosaltres a Manuela de la Vega. Ella estarà aquí per comentar satisfactòries i positives notícies entorn del que és el trasplantament renal. Però com cada dia, començant com cada divendres, amb un pot de música. Avui en John Mayer.
Train crawling up a hill. So I stop one day to figure it out. I quit my job without a shadow of doubt. To sing the blues that I know all about. The life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich man, staying just a poor man, never stop to wonder why. So here I am in London town. Let the scene I'm gonna be around. Music that'll bring me down. Life is just a slow train crawling up a hill.
Bones tardes.
Molt bones tardes.
Un plaer tenir-lo un divendres més aquí.
Un plaer, un plaer.
Quina calor que fa.
La veritat que sí, és foc, eh? És foc. Avui m'ha dit una persona que ha vengut a la farmàcia 46 graus al seu cotxe. Ho he trobat un poc fort, però un altre m'ha dit, diu, no, 44.
Jo ara venc brollant.
Doctor Ritor, molt brollant. I què ve de la barca?
No, bueno, venc de què va, d'arreglar quatre coses, però no han sortit.
No,
tot sol no puc sortir, jo.
Però...
Necessito ajuda.
Sí, no, sí. Si vols jo venc.
Eh? Doncs bueno, però s'ho veurà la gota gorda.
Ah, tindré molt
de marinerito.
No sé, tindré molt de temps.
És bona, és bona.
Posta molt per anar a fer una volta.
És bona, això és bona.
Joan Rerra, que molt bones tardes.
Muy buenas tardes, no estoy de acuerdo con que hace calor, eh?
No.
Sois todos unos flojos.
Jo el que m'estranya és que avui venguis amb màniga curta.
Sí, porque...
Perquè sempre sol venir ben abrillat.
Porque me he dejado el abrigo colgado fuera, eh?
Sí, no, no, no.
He venido con el abrigo esquimal, porque esto no es calor ni es nada.
No res,
eh? Ja us diré jo el que és calor.
Estàvem esperant el doctor Miquel Timoner, que venia del CUDI. Em diu, venc, escapat. Vol venc escoltant, però ven del CUDI. Bé, el que deia, l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans de la sanitat de Sevilla Bogat segueix sent intensa. La darrera notícia és que l'Hospital Universitari Son Espasa de Lluita tenen un total de 34, més dos, trasplantaments renal durant el primer mig any de 2017, un d'ells de donant viu. Aquestes dades consoliden l'hospital de referència com un dels centres capdavanters arreu de l'Estat. Només en el breu període comprès entre el 24 i el 30 de juny Son Espasa va practicar 6 d'aquests trasplantaments, el que dona una idea de l'eficàcia dels protocols i el que és més important, de la implicació dels professionals. Quant al nombre de donacions enguany, s'han registrat 20, 5 dels quals han estat provinent del programa de donació en assistòlia controlada, implementant així l'any passat. Son Espasa, sent l'hospital de referència de les Illes Balears, és l'únic on es fan trasplantaments renals. La resta dels òrgans dels donants es deriven cap a altres hospitals, especialment a Barcelona, i a Balears també es fan trasplantament de teixits, és a dir, pell, còrnies, ossos i sang i llet materna, que també es consideren teixits. Però tornant al trasplantament de ronyons, cal dir que són molts a les Illes els pacients amb insuficiència renal que han de menester un trasplantament i que solen ser derivats a l'Hospital Universitari Son Espasa per iniciar el procés en el qual participen professionals i especialistes de diferents disciplines mèdiques i quirúrgiques. L'any 2016, el nombre total de trasplantaments renals va ser de 54. Això significa que ara mateix, malgrat només es trobam en el mes de juliol, el 2017, es situa únicament a 20 operacions de trasplantament de totes les que es varen efectuar l'exercici anterior. Però hem de dir que amb informació que tenim d'avui mateix, 18. Per comentar aquestes satisfactòries i positives notícies, tenim a nosaltres avui a la baixa l'estudi de Vetra Ràdio, la presidenta de l'Associació de Malalts Renals de Balears, Alcer, la senyora Manuela de Vega. Manuela, un plaer tenir-te aquí avui a la baixa, aquí amb nosaltres, a Salut i Força i Vetra Ràdio.
Gràcies per invitar-me. Jo també, és un plaer estar aquí amb tots vosaltres.
Hombre, què opina vostre doctor Riutard d'un tema de tan sensible per vostre?
Molt bé, ja el van tratar divendres passat amb el doctor Boades, descap de servei de nefrologia de l'Hospital de Sant Llàtzer, i va ser un programa molt, molt especial, perquè ara avui tenien nosaltres la persona referent, no?, del trasplantament renal i de tota aquesta comunitat, no?, que se necessita tant d'especialistes en referència en els pacients ja trasplantats, que és Manuela de la Vega. La veritat que és un plaer tornar a compartir taula amb ella en nombroses anteriors ocasions. No, pues no, bueno, ja sabeu que jo som un trasplantat de fetge, no? I quan senta la paraula trasplantament, pues ja el meu coret ja se posa molt receptiu, no?, a tot aquest tema, perquè és una vida que ens ha tornat a començar. I gràcies a l'esforç de molts.
Manuela Vega, les dades són bones. 34 trasplantaments, però m'acabes de dir dos més.
Dos més, sí. Llevamos, o sigui, 36.
36 trasplantaments renals a Son Espasa, sí. Només mig any i 7 dies.
36, i luego te voy a rectificar un poquito, porque son 21 donación en Son Espases.
Sí.
Luego 3 en Ibiza y 1 en Mateo Orfila de Menorca.
Val.
Lo que hace que sea un total de 25 donaciones. Eso es muy importante, porque claro, aquí se habla en relación al hospital de Son Espases, pero claro, yo quiero hablar a nivel de la comunidad.
Sí,
son 25 donaciones que se han conseguido en los hospitales de Mateo Orfila y de Camises, que han sido remitidos al hospital de Son Espases. En Son Espases han sido donde han sido extraídos los órganos y donde se han trasplantado. Y la verdad es que como asociación y representante de los enfermos renales, pues estamos muy, muy agradecidos a la comunidad que tenemos, en la generosidad que hay, porque sin donante no hay trasplante, pero también hay que dar muchas gracias a todos los profesionales sanitarios, porque yo siempre he dicho que los profesionales sanitarios que tenemos en España, y sobre todo aquí en Mallorca, en el Hospital de Son Espases, dirigido por el doctor Velasco, hacen un trabajo que yo lo he visto y es el trabajo mejor hecho, yo creo, y más satisfactorio que puede tener un doctor, en pedir a un familiar que la vida de esa persona que ha fallecido sea podido donar para otras personas para que sigan viviendo.
¿Quina valoració fas d'aquestes dades i a quines causes o factors els atribuïu la vostra associació?
Bueno, sobre todo, se hace mucha campaña, porque cada vez la gente está más concienciada con la donación de órganos, eso la verdad es que decirlo, aunque ha habido, en vez de 25 donaciones, podían haber sido 30, porque ha habido 5 negativas familiares, y es lo que estamos luchando, de que no haya negativas familiares, que son negativas generalmente sí. No, porque claro, esas personas que fallecen, que a nosotros nos sirven como donantes, fallecen de la noche a la mañana, y el familiar, claro, está en un estado de shock, que le es muy difícil contestar en ese momento. Si pudiera hacer una cosa que pueden esperar 3 o 4 días a poder contestar, pero no, es una cosa que tienen que contestar al momento. También ha influido mucho que haya más donaciones, porque hay el programa de la muerte en asistolia. Que eso, si acaso el doctor Riutor, que sabe más, o el doctor Colom, pueden saber un poco, o yo también lo puedo explicar. Una persona que nos sirve a nosotros como donante son personas que llegan con vida al hospital. Y esas personas son tratadas para ser donantes. Las personas que fallecen fuera de los hospitales, hasta el año pasado, no podían ser donantes de órganos. Y ahora sí, hay una cosa que se llama muerte en asistolia, que es a corazón parado, que se pueden recuperar esos órganos, a lo mejor los más importantes, como puede ser el corazón, no, pero los que son el riñón y otros órganos que no son tan vitales, pues se pueden recuperar y pueden ser trasplantados. Y de estos 25 donaciones, ha habido 5 que han sido en asistolia.
Doctor Colom.
Bueno, jo remarcar, juntament amb... avui en tenim l'altra cara del trasplantament.
Exacte, divendres passat teníem la persona que, diríem, diagnostica en el pacient que haurà de que va en el final, quan té una insuficiència renal amb un trasplantament, si tot va bé, i avui tenim la persona que ha rebut aquest trasplantament i que efectivament coordina des de la seva associació pues, tot això, que és una manera de dir.
Bueno, jo es remarqué des de que conec que en la manera de Vega, pues és que és tot agraïment. Vinc a dir que aquest agraïment que mostra cap a en els donants, cap a en els professionals sanitaris, aquest content transmet aquest positivisme que no sé si influeix o no en tot, però és veritat que és un gust, un plaer sempre que he estat en tu, que transmets aquest positivisme. I molt bona feina que fan, que jo crec que aquest augment de consciència cada vegada hi ha més. És vera que també te trobes amb aquestes cinc persones, aquests 5 familiars que han rebutjat el valor oferir òrgans, perquè te trobes en un moment de xoc que no estàs, moltes vegades estàs de posar en situació i t'estàs fent aquesta idea d'aquesta pèrdua repentina i no te fas, no estàs per trasplantament, perquè no estàs per, encara estàs com aquí que diu, donant explicacions i intentant veurement si encara el pot treure una altra vegada en vida, perquè estàs en estat de xoc, però sí que és una feina molt important que s'està fent i jo crec que ja ho va dir el doctor Guades, la gran col·laboració que teniu vosaltres amb els metges, i jo crec que aquesta sintonia sé que fa possible pues, que tinguem aquestes xifres i que vagin en moviment.
Joan Riera.
Sí, és que a mi me gustaría, bueno, realmente es muy complicado tratar este tema sin de alguna manera hacer algo de lo cual nosotros ninguno queremos hacer, como es cosificar de alguna manera al donante, ¿no? Manuela lo sabe hacer porque lo lleva haciendo muchos años con mucho respeto y con mucho cariño cuando se habla del donante, cuando se habla de la persona que fallece y sus órganos pueden ser utilizados. Por eso es muy complicado hablar de este tema. Y lo digo porque a mí me parece que aunque tenemos un sistema de recogida, detección de donantes muy bueno, de organización a la hora de recoger esos órganos y de trasplantarlos también muy bueno, tenemos el mejor sistema de Europa y probablemente del mundo de recogida y trasplante de órganos, y sin embargo, a mí las campañas de publicidad me parecen muy poco sutiles o demasiado sutiles o muy poco útiles. Por fin y al cabo, los eslóganes son todos muy buenos, de hecho son brutales, donar órganos es donar vida. Este que decía Manuel ahora, que no sé si es un argumento de debate o de dialéctico, o es ya un eslogan, que es eso, sin donante no hay trasplante. Sí. Pero muchas veces, no sé si a ustedes les da la misma impresión, a mí me parece que se está hablando hacia el futuro donante, hacia la persona que sabe que un día fallecerá, sabemos todos, y que si muere en las circunstancias adecuadas, pues puede ser donante. Pero realmente estas campañas tendrían que ir, y a mí me parece que no lo van, más orientadas a la familia, que es la que se queda y es la que ha de firmar el papel donde admite. Porque claro, yo veo estas cosas, yo estoy muy concienciado, mi familia lo sabe, yo si muero en estas circunstancias, vamos, hasta las uñas lo voy a donar si es necesario. Pero no sé yo si las familias, si este mensaje llega a las familias del mismo modo. Y a lo mejor habría que ir por ahí, habría que hacer una educación más a partir de los niños, más de que los niños ya supieran desde el colegio que a la edad adecuada, porque no se puede saber, ¿no? A un niño pequeño no se le puede hablar de la muerte porque no lo va a entender, ¿no? Sí. Pero a partir de las edades adecuadas, saber que esto, que este fenómeno existe, que se van a necesitar sus órganos. Y por otra parte, y porque tengo a mi lado al doctor Colom, siempre que veo lo recuerdo, recuerdo lo que es la farmacia, y no solo el papel de la farmacia, del profesional que está allí, de contar cosas, de explicar, de dar medidas de salud, sino como mera, si me permite esta pequeña reducción, como mera stand, ¿no? Los estanes de los farmacéuticos tienen información, prevención, vamos, contra todas las enfermedades pensables y creíbles. Un sitio donde la farmacia se dijera, oiga usted, que a lo mejor puede ser trasplantado. Y entonces ya el farmacéutico, la formación que tiene, le sobra para convencer a esa persona, para animarla. Es decir, yo haría muchísima más promoción en la escuela, que no sé si se hace, pero...
Sí, se hace.
Se hace,
se
pero...
Se ha empezado a hacer y se están dando chales en las
y
escuelas.
Y en la farmacia, y en la farmacia.
Sí, efectivamente, el tener el carné de donante, aunque mueras con el carné de donante en la boca, por decirlo malamente, el médico va a preguntar a la familia. Claro. Porque quién te dice a ti que en el último momento este señor había dicho que no quería ser donante. Por eso siempre nosotros antes hacíamos los carnés de donantes. Ahora no, ahora nosotros lo que decimos es que lo más importante es que lo sepa tu familia. Porque tu familia es el que va a decidir. Hacemos campaña y hacemos carnet también, que ya los imprime la Consellería de Salud, para que se vea que es una cosa más institucional. Precisamente por esto, hoy he pasado por un stand de la donación de órganos, ya he soltado un flash porque me quiero hacer donante, hoy he recibido por correo el carnet de donante, va soltando flash, lo mismo que también se dice con toda tranquilidad, yo cuando muera quiero ser incinerada, pues también hay que decir con toda tranquilidad, yo cuando muera, todo lo que pueda servir para otras personas, para dar vida, de todas formas yo reconozco que son momentos muy críticos, porque yo hasta que no me tocó, yo no estaba concienciada con la donación de órganos. Claro. Por eso yo ahora, en estos momentos, quiero devolver a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por mí. Porque yo estoy viviendo gracias a una persona anónima, que no la conozco de nada. Es el mejor regalo que tengo. Y como no me lo puedo dedicar a él ni dar las gracias a los familiares, pues trabajo de esta manera para devolver a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por mí.
Don Miquel, doctor Miquel Timone, molt buenas tardes. Efectivament, ha arribat un poquet tard, però sabia, ho he denunciat.
Però vos escoltava per ràdio.
Molt bé, i vostè què en diu de tot això? Vostè bueno, que jo ha ara... estat un metge forense i que sí, sap però... de sa vida i de sa mort més que
ningú. Bueno, nosaltres ara no anarem a fer història de quan començàvem i que fèiem aquells electroencefalogrames separats per 12 hores i que jo vaig canviar unes normes que vaig dir que eres punt 2 era aquell dia que parlaven amb es que dua amb en Velasco, que dues d'això ens parlaven de quan van canviar les normes aquí, perquè jo vaig dir que havien de canviar aquesta norma, no? No, el que vull dir que jo, el que a vegades he viscut és la ràbia, que això ella ho ha dit, jo ho he escoltat per ràdio, no ho ha dit en la paraula ràbia, però ho ha dit, no? Que la ràbia que a vegades té la gent quan un familiar ha tingut un de nou que ningú s'ho esperava, i que el perden. I en aquests moments... una cosa tan brusca, la ràbia és ràbia contra la societat, ràbia contra el món, que per què m'ha tocat jo, perquè s'havia de morir ell o ella, i perquè tan jove com era, i jo ara no vull fer cap favor a ningú, perquè jo ja he patit i ja estic patint i tal, no? Això hi és. En canvi, quan la cosa s'allarga, hi ha uns intensius, una mort cerebral i la cosa dura dies, hi ha més canvi, més adaptació. Per això mateix és molt important de cara a l'Organització Nacional de Trasplants intentar, que se fa molt, no? Intentar recuperar, no és la paraula, sinó conservar, aconseguir que hi hagi gent que en lloc de deixar los morts, com aquell que diu enmig de la carretera, siguin duis a intensius d'una forma que semblen que no sabem si sí o si no, però que allà potser es transformaran en un mort cerebral, no? Però que això permetrà és que hi hagi un consens i un canvi de mentalitat per part dels familiars, perquè hi haurà una adaptació durant diverses hores a la nova situació. Això és el que simplement volia dir.
Jo ara vull fer una pregunta casualment, tenim un altre doctor Riutal que està trasplantat, però què significa per un trasplantat renal o per un doctor Pere Riutal trasplantat hepàtic, rebre un bon dia notícia que al fi el seu òrgan està preparat i pot, com aquí diu, passar pel quiròfan després d'un llarg temps d'espera? Com es viu això? Com es...
s'abans i després, Manuela?
Bueno, pues yo soy una persona educada en la religión católica, como creo que la mayoría de las personas. Fui a un colegio de monjas y todo esto, pero vaya, no soy practicante. Pero hay algo que te da fuerzas. Porque yo estaba en ese momento en diálisis, me encontraba bien. Y me llamaron un día, un 28 de junio del año 1999, que era hace 18 años, para, desde Barcelona, diciéndome, hay un donante, un posible donante para ti, vente para acá inmediatamente. Yo hubiera podido decir, no, déjenlo, llamen a otras personas. Pero de verdad que hubo una fuerza interior en mí que me hizo ir a Barcelona, que me hicieran todas las pruebas. Y a las 5 de la mañana empezó el trasplante. Pero yo siempre decía, es que con lo bien que estoy ahora, qué pereza. Ahora tener que meter en una operación de tantas horas, que a lo mejor no va bien. Y tal. Además era riñón y páncreas. Sí, sí, sí. Y tal, y que cuando salí de la operación, noté, siempre lo he dicho, noté que había ido bien el trasplante. Lo primero de todo, porque como había sido diabética durante tantísimos años, las personas con diabetes tenemos unos dolores en las piernas, que ese dolor me había desaparecido. Desaparecido por completo el primer momento de yo despertar, ¿eh? Lo único que recuerdo mal es la sed que pasé por estar en cuidados intensivos porque no podía beber nada, ¿no? Y dije, bueno, aunque solamente me dure un año, pero será un año sin estar en diálisis. Y gracias a Dios llevo 18 años y los que me quedan, porque sé que me quedan muchos, para seguir dando lucha y poder seguir concienciando, porque yo siempre he dicho que el ser positiva para todas las enfermedades es muy importante.
Doctor, doctor.
Sí, bueno, primer és indescriptible, no? Perquè en el cas que havia de viure a Barcelona, perquè el trasplantament hepàtic no se fa aquí, a les nostres illes, de moment, supos que amb el nou tractament d'hepatitis C, segurament aquest objectiu que està marcat, segurament no s'ho durà a terme, però bé...
S'arriba d'un consens, el darrer consell interterritorial, no?
Sí, però no, crec que el número de trasplantaments que se podrien fer aquí no arriba a posar en marxa un servei...
No, de
tractament, sí, ja s'ha aprovat el pressupost, aquí s'ha assumit per la part de la conselleria, ja s'ha de tractament de l'hepatitis C.
Sí,
això està clar, i clar, pràcticament... En teoria és el 33%, però a la pràctica és el 50% dels trasplantats hepàtics era per motiu de ser hepatitis C, cosa que ara se trata i se cura pràcticament en el 99%. Clar, això s'ha evitat, no? aquesta progressió que hi havia d'aquesta malaltia de hepatitis C, que ha fet en el fetge d'una manera silent, crònica i progressiva, que normalment acaba amb un trasplantament hepàtic quan va bé. Quan no, pues, hepatomes i problemes neoplàsics, etc. No? Bé, la qüestió és que volia recordar un tema que no s'ha posat damunt la taula, i és que els ciutadans espanyols són donants d'òrgans mentre no manifestin el contrari en vida. És a dir, tu pots dir, pots deixar aquest testament vital, no?, que hi ha tots els serveis de salut d'Espanya, de les comunitats autònomes, tu pots dir, no, jo no vull ser donant d'òrgan. Si no ho dius, en principi veus, el que passa que hi ha una tradició i una tendència a respectar la voluntat familiar. En aquest cas, per això sempre se demana a la família, i la família des que ha mort d'una manera repentina, etc., diu que no, pues, aquesta persona pues, no és donant i no li fan l'extracció d'òrgans que en aquests moments són tan necessaris que salven una vida.
Pero yo sé incluso de personas que han fallecido para ser donantes de órganos, pero no ha habido familiares y no han sido donantes de órganos. Han tenido, yo creo que efectivamente, como ha dicho usted, todo español es donante de órganos mientras en vida no haya manifestado lo contrario. Un día se lo pregunté al doctor Matesán, dice, lo preguntamos, ¿está yendo bien? Dejémoslo, que siga así, porque a lo mejor de la otra manera nos llevaríamos a algún chasco de... Pues no, pues él a mí me dijo que no quería ser.
Sí,
a mí me dijo que no quería ser.
Se cura en salud, ¿no?
Claro,
el paciente se cura en salud, o familiar del paciente, y efectivamente el doctor Matesán, que estuvo aquí hace un año, en las jornadas del Colegio de Médicos del año pasado, que yo lo hablé con él y estuvimos compartiendo mesa con Salud y Força, precisamente.
¿Y usted cuántos años lleva trasplantado?
Yo tres años. Sí, muy bien. A mí me avisaron el día que cumplía años, el 7 de marzo, que estaba en Palma, me llamaron y el 9 ya entraba en quirófano. Pero antes había estado 3 meses en... No, lo que quería hacer también es hacer un comentario sobre esto de la sistolia y tal. Sí. Y era que recordar que para el esfuerzo que ha dicho también el doctor Colom, de los familiares o de los accidentados, no sé si era también quien lo ha comentado, que... precisamente era
el doctor
Timoné, que nos hablaba de que el paciente, aunque se constate una muerte clínica, muchas veces vale la pena mantener, destinado siempre cara a un trasplante, mantener la perfusión de los órganos. Lo más importante de un órgano que se tiene que trasplantar, sea un hígado, sea un hígado, un riñón, sea un páncreas, sea un pulmón, etc., es la transfusión, la perfusión, la perfusión, que pase el líquido a través de los vasos sanguíneos y los vasos que componen el órgano. Es lo que lo mantiene vivo.
Sí, pero esto también muchas veces sirve como negativa a los familiares, porque claro, entran a verlo y ven que el corazón se está moviendo.
Sí, puede latir.
Entonces, claro, ellos se creen que está viviendo. Sí, y claro, esto también puede ser motivo
de... Es una vida artificial, es una vida destinada al trasplante de órganos.
Claro,
pero por eso de aquí el esfuerzo, ¿no? Del accidentado.
Por esto mismo decía yo que necesitan acomodarse a la nueva situación. Se necesita un tiempo.
Doctor Colom.
Sí, has fet aquest de que... ets donant mentre no se demostri el contrari, crec que es val més posar-hi prudència, perquè això pot evitar, perquè vulguis que no, amb aquest estat de traumàtic que puguis tenir, perquè clar, són molt repentines, no són molt programades, totes aquestes, no? El que està programat és trasplantament, però no està programada la mort,
no.
I clar, el fet de que tu ja tinguis, que te venguessin a dir en les famílies, escolta, li hem tret el fetge perquè tal, perquè qual, perquè... No sé, no...
Sí, és un tema complicat.
És un tema molt complicat, no?
Bueno, jo crec que això és una mica aquestes coses que fem a Espanya, de fer una llei, però després no complir-la, no? Però, de totes formes, és útil dir que la llei respalda això, mentre és útil dir això, però també és molt pràctic demanar el consens a la família per evitar problemes que després, quan una cosa se problematitza i se'n van al jutjat, no saps mai on serà la dreta i on serà l'esquerra, perquè a vegades allà no tenen clar tampoc on la tenen, la dreta i l'esquerra, i dit amb tot el respecte.
El que ha dit en Riera, per això és important, també que dir, si això surt de ser escola ja, que la població en general ja prengui consciència de que mos sortiga més el fet del trasplantament que no se corona i se queixa, ben que dic que és el que mos surt ara, no? O sigui, hem d'incinerar o no hem d'incinerar. Jo crec que el més important, no, quan me mori que vull, que me trasplantin, no que me cremin, no, que... deixa-ho anar, això, ben que dic, lo important és que se pot fer en els darrers moments, que pots fer tu per donar, que ben que dic...
I luego yo también muchas veces digo que pensemos en egoístas. Hay que ser donantes de órganos porque nunca sabemos en qué lugar vamos a estar. Si en el tener que dar o en el de tener que recibir. Si tienes que recibir, seguro que no te vas a negar a recibir un órgano de otra persona para que te dé vida. Entonces, simplemente podemos pensar eso. Luego también quiero decir que en las negativas familiares sé que muchas personas, al cabo de los días, se han arrepentido de no haber donado los órganos.
Seguro.
Pero es por
seguro.
Lo que digo,
siempre.
Que es porque seguro. Se les han pedido en unos momentos, y es como también dice el doctor Timoner, si están unos cuantos días, a lo mejor, en cuidados intensivos, pero claro, la muerte sobreviene cuando sobreviene. Y no se puede hacer nada.
Ojalá yo hubiese conocido a los familiares de la persona que me donó su hígado.
Pero eso en España tampoco
porque,
me ha
permitido. Tampoco, me parece bien.
También.
Pero porque más que nada lo que les ofrecería sería un agradecimiento de por vida, ¿no?
De por vida, pero no sabría, tendrías que ser tanto... Mira, yo voy a contar una anécdota. Yo ahora, el día 28 de junio, hizo 18 años de mi trasplante. Recuerdo que cuando estábamos en Barcelona, en el año 99, mi padre dijo, ahora cuando lleguemos a Palma haremos una fiesta por todo lo alto. Y yo dije, no. No, porque porque yo vivía gracias a la muerte de otra persona. Luego, conforme se iban cumpliendo mis años, un año de trasplantada, 2 años, 3, nunca lo he celebrado porque siempre he considerado que lo mismo que yo celebraba mi alegría, otra familia estaba celebrando la pena del ser. Pero este año, al cumplir 18 años, ha sido el primer año que lo he celebrado. Y lo he celebrado por todo lo alto, con mis amistades, pero para demostrar eso de que después de 18 años sigo viviendo, y eso es lo que merece la pena en esta vida, el seguir viviendo. Yo también reconozco que desde que te has plantado, no sé si te ha pasado a ti, yo creo que me he vuelto como mejor persona, entre comillas, porque veo la vida de otra manera, la disfruto de otra manera.
No hay duda, no hay duda.
Y cuando veo gente que se pelea por unas tonterías, incluso hermanos míos, yo digo, joder, si este es el problema que tienes...
Déu meu. Sintonia i Vetres Ràdio, en el seu programa de Sanitat i Medicina, Salut i Força. Fem una aturada publicitària i en 2 minuts i mig tornem. Fins ara.
A Vetres Ràdio, Salut i Força. Joan Calafat.
Estrenam contenidors. Al llarg de 2017, Emaya renova els contenidors a tots els barris i pobles de Palma. Per una ciutat més neta, diposita cada residu al seu lloc, mai fora dels contenidors. Ajuda'ns a canviar la història. Palma no estarà neta si tu no t'impliques.
Aquest mes de juliol, IB3 dona una mà a l'associació cultural El Retorn, d'Eivissa i Formentera. Les seves finalitats són les de recuperar, protegir i mostrar la cultura material i promocionar els oficis artesanals d'Eivissa i Formentera amb les activitats que duen a terme dia a dia. Si voleu més informació, entrau al web elretorn.org o telefoneu al 619-823-048. IB3, tots donem una mà a l'associació cultural El Retorn.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia y Barcelona desde 50 euros. O a Ibiza o Menorca desde 15 euros. Precios para residentes ida y vuelta. Solicite nuestros precios especiales de hoteles. Halcón Viajes y Balearia. Algo más que viajar.
Aquesta setmana... Exorcismes. Quins casos de possessions demoníaques coneixem a les illes? Quan s'han fet rituals per expulsar el diable?
Misteris i llegendes a Font de Misteris. Amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio et proposa passar la nit a Formentera. Si et ve de gust, només has d'agafar el darrer vol. És gratis, pots portar tot l'equipatge que vulguis i no et demanaran el certificat de resident.
Vicent Tur et convida a pujar a bord del darrer vol a Formentera, de dilluns a divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Calvià, 92.7.
Salut i Força.
Estan tots vostès i vetres en ràdio, Salut i Força, programa de referència de sanitat de les Illes Balears. Ens acompanyen, avui a la baixa, el doctor Ramon Colom, el doctor Pere, el doctor Miquel Timoner, Joan Rey Roque, com a convidada de secció, la presidenta de l'Associació dels Malalts Renals de Balears, Manuela de la Vega. Doctor Timoner, m'estava dient vostè que volia fer una reflexió, una pregunta genèrica.
Una reflexió, pregunta, i després demanar-li unes coses a ells, no?
Demani.
La primera és la següent. Estem destinant molt de medis, molt de recursos a l'assumpte dels trasplantaments, i això ens posa en una primera línia sanitària mundial, no? I va bé, el qual vol dir que de la manera que ho han duit, va bé. Però jo me deman destinam recursos un percentatge d'això a prevenir aquelles coses que si no acabaran amb un trasplantament. Vull dir, és una labor pre-trasplante, però a largo plazo. Quan t'hi deu un senyor té una diabetes que li ha fotut un ronyó, està clar, vol dir que... però quan t'hi deu un senyor té infeccions d'orina contínuament i no se'ls detracta bé i acaba amb una glomerulonefritis, una nefritis crònica i una insuficiència renal, conscienciar la gent que les infeccions d'orina repetides o mantingudes o no curades a la llarga també es penyen el ronyó, això és molt important. I a lo millor no insistim prou en això, és la primera. No sé si haurien de dir de cada cèntim de trasplant un altre cèntim o de cada 100 euros un cèntim o un euro destinat a prevenir aquelles coses, conscienciant la gent, és de conscienciar perquè siguin donants, però també conscienciar a que no hagin de ser receptors a dia de demà. És una altra manera de veure-ho. I l'altra és la següent. Dins de... a vosaltres dos, no? Dins de lo que és un trasplantament hi ha molta gent que se mou. Molta gent, no? Hi ha gent que vosaltres no coneixeu, ni us heu vist per res, no?
Dicen que cada donació són quasi 100 persones.
Exacte, més o menys sí, perquè directe o indirectament hi ha molta gent, no? Llavors, d'alguna forma, i això ho demano sense cap tipus de no vaig en cap doble intenció, eh? D'alguna forma, vosaltres, dos trasplantats, i com vosaltres, els mils de trasplantats que hi ha, a vegades noten la falta, o no la noten, o simplement, o ho tenen ja, la falta de poder dir a qualcú volem donar les gràcies i no sabem en aquí, o sabeu en aquí, o hi ha manera de fer-ho arribar, a fi de que la gent que implicada, aquella gent implicada directament, que és aquell que vos ve passar visita quan vos han operat, o que vos veu antes, aquest ja ho sabeu, que tractauen don fulano o don mengano, no? O la doctora tal. Però després hi ha altra gent que ho ha viscut amb això. I vosaltres, d'alguna manera, teniu forma de dir, escoltau, que arribi unes felicitacions o un agraïment o un sentiment o una cosa així o no. Ho demana, eh? No ho sé.
Yo la verdad es que nunca he tenido necesidad de nunca he sentido la necesidad de conocer a mi donante, porque sería tan...
No me refiero al donante, sino
a la
gente implicada dentro del equipo, de la sanidad.
Equipo, conozco
al donante es mejor no conocerlo. Ni a su familia.
Vale.
Por salud mental.
Y el equipo, yo a lo mejor, porque estoy metida en la asociación Alzer, conozco más o menos a todo el equipo, ¿no? Pero efectivamente, persona que es trasplantada... yo también por experiencia le voy a decir que a mí quien me trasplantó, que fue un urólogo, ese señor nada más que vino al día siguiente del trasplante a verme a la habitación y ya no lo he vuelto a ver más en la vida. Una persona que le trasplantan aquí, que los que entran dentro del trasplante son los urólogos, le vienen a visitar al día siguiente, pero el trasplantado ya está en manos del nefrólogo. Si tienen necesidad de saber... Yo creo que no. No sé, esto es una cosa que se sabe, que hay mucha gente detrás, pero no tiene tampoco por qué conocer cara a cara a todos los que han hecho trabajo.
Yo lo pregunto, a ver si, por ejemplo, seguís... sigo las noticias del equipo de trasplantes del Clínico, o del San Pablo, o del Valle de Brón, o de aquí... o no lo sigo, o me importa un pepino, no pregunto,
no,
yo, ¿eh?
No sé, yo también le voy a contestar a la... no, yo personalmente no, pero le voy a contestar también a la primera pregunta, si se hay algo para prevenir los trasplantes. Por ejemplo, la primera causa de insuficiencia renal es una diabetes mal llevada, que fue lo que me ocurrió a mí. Efectivamente, si yo hubiera tenido una educación diabetológica bien, yo no hubiera llegado donde he llegado. No sé, hace educación diabetológica adecuada, sobre todo en el diabético tipo 2. No hay una buena educación diabetológica. Luego, se hace campaña para que la gente no fume, pero la gente fuma. También hay trasplantes de pulmón. Se hacen campaña para que la gente no beba, pero también se hacen trasplantes hepáticos. Así que se están haciendo estas campañas y cada uno es como es. Los médicos también consideran a quién debe o no debe trasplantarse, ¿eh? Porque hay personas que también les hacen unos análisis psicológicos para saber si esa persona va a cuidar del órgano que va a ser trasplantado. Ahora, si a una persona le van a trasplantar un pulmón y va a seguir fumando, esa persona, el médico, no le va a trasplantar el pulmón. Eso también lo que tienen que tener bien claro las personas, de que todos los órganos que donan, todos van a ser trasplantados en personas que han demostrado que son personas conscientes y que van a cuidar de ese órgano trasplantado. Como supongo yo que el doctor Reutor también le dijeron, ¿no? Que es, sí, sí, es deber nuestro el cuidar ese órgano. Es una cosa, es que es un regalo en vida que mi madre fue la que me regaló la vida. Y esta persona anónima también.
Le han puesto un tiesto en su casa y tiene que cuidar la planta.
Sí, exactamente.
Sí, jo opino el mateix, eh? Vull dir, està clar que és que t'opera i s'ha acabat. Exacte. L'operació ha anat bé, ja està. Jo he tingut la sort, bueno, que el mateix cirurgià que me va fer trasplantament és el mateix que me va posar després una malla per una ventració postquirúrgica, perquè jo me van haver d'intervenir dues vegades amb una setmana de diferència i va haver una dehiscència de sutura. I el mateix cirurgià, pues clar, la relació entre el cirurgià i un trasplantat és molt diferent. És molt diferent perquè ja, bueno, és un feeling,
també,
no?
També siendo médico usted.
Sí, i també, i també que coneixia ja gent per allà, bueno, coses de la professió, no?, que duen lògicament a la professió de metge, no? I realment això és així. Es cuida-te, bueno, abans i després, i importantíssim, a la persona que per motius d'alcoholisme pues, ha arribat el moment que és necessari un trasplantament, aquella persona ha de passar una fase de tractament psicològic per deixar l'hàbit i comprovar realment que s'ha deixat, perquè si no, no hi haurà una inversió.
Claro.
D'una cosa que no té preu, que és l'òrgan, i l'altra que té preu, que és la intervenció de trasplantament, que és caríssima. Passes per un circuit molt car, per un UCI, per un postoperatori, tot és molt car, i volen l'estat, els ciutadans, volen una garantia de que aquell dobbé s'estan invertint en una persona que sap que cuidarà el cocial, com ha dit el doctor Timoner, no? S'ha de regar, s'ha de tal, i s'ha de posar a recobre, no? Això és així. Ara, també jo, aquella necessitat de conèixer la persona que ha estat donant, per aquest cas, el meu fetge, no l'he tinguda. No l'he tinguda perquè, com que ja saps que no el coneixeràs, pues ja no hi pertens, no? No hi pertens perquè dic, no sé, jo no sé si era home o dona, o si era major, bueno, home, no?
Jo supe que no. Era un chico de 27 anys.
Sí, bueno, pues ja està, ja sí, tens, ja tengo... poden fer un sí, retrato robot, sí, i ho pots posar el claro, més guapo possible. Ja no sé ni l'edat ni el sexe, francament.
Riera.
Es que estamos con el tema de la concienciación, y la concienciación es lo más básico. Y a mí me gustaría saber, porque no lo sé y no es una pregunta retórica, en este nuevo modelo de donación asistólica en la que el paciente fallecido de alguna manera no está tan fallecido, si se puede decir, como en otros casos, si se les explica bien a los familiares, porque efectivamente, como están diciendo aquí, si yo entro a ver a mi padre, suponiendo que mi padre fuera un hombre joven, que no fuera una persona que tuviera todavía muchos años de vida por delante.
No hay perdona, Juan, eso también lo quiero decir. No hay tope para ser donante.
No, no,
antes
no.
Lo había, ¿eh? Pero incluso personas de 80 años han podido donar sus órganos.
Pero sí, Manola, lo sé, pero, sí, sí. Pero yo me estoy moviendo dentro del alma o del ánimo de las personas que fallece un familiar. Porque claro, yo no creo que haya negativas en una persona mayor, muy mayor, porque ya su muerte, si no venía hoy, iba a venir dentro de un año, de dos o de cinco, sí, o de diez, que un niño. Que, claro, que es esa frustración, o de un adolescente, ¿no? Que es esa frustración terrible de decir, ¿por qué a mí? Pues entonces ahora lo pago con todo y de alguna manera lo pago negando a que se extraigan los órganos. Pero en estos casos donde la frustración es posible, a mí me gustaría saber si la gente sabe lo que es la donación en asistolia. Porque este sistema que efectivamente permite utilizar, perdón por decirle esta palabra, pero es que no se me ocurre otra, ¿no? Aprovechar más potenciales donantes, a lo mejor como la familia puede entender que está más vivo, puede entender que de alguna manera se fuerza su muerte, cuando no es eso ni mucho menos.
No, es que es al revés. En asistolia es que está corazón parado ya.
Sí.
Está muerto. Lo que pasa es que los conservan en las ambulancias de una manera para llevarlos hasta el hospital de Son Espases, y allí, yo no soy médico, no sé cómo los conservan, de tal manera que a lo mejor el corazón no sirve para ser trasplantado, pero órganos más vulgares, entre comillas, como pueden ser los riñones o el hígado, esos órganos sí que, y sobre todo también células no tejidos, córneas y cosas de estas, esas sí que se pueden trasplantar. No.
Antes ya volví a decir una cosa, abans hi havia una petita barrera, y
realment, quan la llei ho permetia, sí que se podien fer extraccions d'accidentats fora i morts fora d'hospital en cas de trasplantament renal. Ronyó aguanta una miqueta més la supervivència per poder-se dur a terme un trasplantament. El fetge no, el fetge se necrosa ràpidament totes les parts perifèriques de l'òrgan, i aquest malalt que moria en un accident de carretera era molt difícil per a recuperar el fetge. Tant és així que és molt difícil inclús quan s'ha de fer a distància, perquè aquí a Palma no se fa trasplantament hepàtic, però sí se fan extraccions de fetge per fer un trasplantament hepàtic a Barcelona, a Madrid, allà on s'envia. O sigui que això també és un avanç molt important, perquè abans el pacient, el donant i el receptor havien d'estar en el mateix hospital, pràcticament, no? A molt poca distància. Ara no, ara des de Palma s'està, hi ha un equip que se fa extracció, i és una cosa pues, que ha estat un gran avanç.
Es que a mi també me gustaría decir que todos los donantes que hay en Baleares, aquí se quedan los riñones, pero todos los demás órganos
los
son mandados a la península, que además por eso se ponen en marcha 100 personas, uh-huh. Porque a lo mejor la ONT dice que la persona ideal de ese corazón está en La Coruña, la persona ideal del hígado está en Barcelona, pues viene el equipo extractor de La Coruña a buscar aquí el corazón. De Barcelona viene el equipo extractor para...
Pues
para
sí,
es muy bonito todo esto. Es muy complicado, se ponen en marcha aviones, abren aeropuertos, muchas cosas. La verdad es que una donación
ahora ha mejorado bastante en esto. Ha mejorado bastante en esto porque, por ejemplo, el equipo que hace los explantes, que es lo que se dice la extracción del hígado de aquí, lo puede mandar sin tener que venir nadie a recibirlo. Pero hay que coordinarlo todo, ¿no?
Pero
antes, ¿no? Era como ella dice, tenía que venir a dos, tres aviones para llevar cada tipo de víscera al sitio receptor.
Mos queda una notícia per comentar, que demà surt en el BOIP, però jo, antes de que va, jo agrairia a Manuela que mos parlés una mica de les activitats i projectes de l'associació que presideix, i quines activitats on vol Pau i quins són els objectius que volien aquesta tasca.
Bueno, el mayor objetivo es esto, seguir concienciando a la población de que se hagan donantes de órganos, es lo mejor que podemos hacer desde la asociación, y luego también damos servicios de los que carece la administración, como puede ser servicio de psicología, porque claro, una persona en lista de espera de un trasplante necesita un apoyo psicológico. Una persona que le dicen que va a entrar en diálisis, que día sí, día no, va a estar enchufado en la máquina durante 4 horas, también necesita un apoyo psicológico.
Sí.
Pues todo esto, pues carece la administración de ello. La alimentación es muy importante. Yo también presido la Asociación de Personas con Diabetes. Uh-huh. La alimentación tanto es tan importante para la persona con diabetes como para la persona con insuficiencia renal. Todo, la psicóloga la estamos pagando la asociación, recibimos un dinero que son 18.000 euros del ISALU, es la única ayuda institucional que recibimos cuando ellos quieren pagárnosla, porque estamos a día 7 de julio, no, San Fermín.
No han recibido nada aún.
Están todas las nóminas pagadas al día, pero del ISALU no hemos recibido ni un duro. Y todo es por la burocracia. Y eso me da a mí mucha rabia. Mucha rabia porque no se están dando cuenta las asociaciones sin ánimo de lucro el trabajo que les estamos quitando, el trabajo que estamos haciendo en beneficio del paciente renal en esta ocasión, que los nefrólogos a nosotros nos cuidan muchísimo, sí, y están muy contentos con nosotros, y que la administración nos trate tan mal. Es que no lo puedo entender.
Pero, Manuela, el problema burocrático.
Sí, sí. Burocrático. Es que es la lentitud de la burocracia.
Hay voluntad política, pero imposible.
Ahora firma esto, ahora firma lo otro, ahora mándame esto, ahora mándame lo otro. De verdad que es una tristeza.
Bé, dit això, jo vull tancar el programa, si us sembla, amb aquest servei de salut, publica demà en el BOIT la licitació del contracte de reforma de l'edifici de psicogeriàtric. Aquest servei és per a persones que pateixen alguna demència associada a trastorn greu de la conducta, que necessiten un espai adequat al seu estat de salut. Actualment no n'hi ha cap espai d'aquestes característiques i per això els pacients estan ubicats en unitats d'aguts que no són el recurs assistencial que aquest pacient necessiten. A més, estan posant en marxa altres millores com ara la climatització i el sol del psicogeriàtric, la instal·lació de panells de protecció solar i la il·luminació exterior. Així mateix s'està revisant l'estructura d'escut social i s'estan eliminant les barreres arquitectòniques.
El Circo Geriàtric, tot una gran innovació fa uns anys i ara ja es reforma. Què els hi apareix aquest tipus de servei, doctor Colom?
No, m'apareix bé, que és veritat que és un avanç, és que s'agafi consciència de la necessitat de tenir un espai destinat en això, hem de mirar els manteniments i l'implantació a nivell general perquè cada vegada hi ha més gent, el deterioro cognitiu cada vegada és més gran i cada vegada hi ha més necessitat d'aquests serveis.
Joan Riera.
Hombre, sería muy interesante que se reformara o se consiguiera ya la reforma del sistema psiquiátrico, de modo que el psicogeriátrico y las unidades de ingreso provisional para personas con un problema agudo, con una agudización de su enfermedad mental, fueran las únicas que existieran en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque recordaremos para los oyentes, y seguro que los doctores que tenemos aquí lo pueden explicar mejor, que desde hace muchos años se trabaja en eso que se denomina la desinstitucionalización, es decir, que las personas con enfermedad mental no reboten a los psiquiátricos y tengan que vivir en psiquiátricos, sino que en la medida de lo posible vivan en su casa o vivan en pisos tutelados, ¿no? Entonces los psicogeriátricos serían a donde irían a parar las personas que no pueden salir del hospital psiquiátrico y que tengan ahí una atención mucho mejor. Aparte, naturalmente, las personas que tengan un brote en un momento dado y tengan que estar hospitalizadas mucho más tiempo, desgraciadamente, que una persona que va a un hospital por una infección o que va por una operación, ¿no?
Te tomo yo, Timoné, vos te quedas...
Os veo muy color de rosa, vosotros, ¿eh? Sí.
Per què ho dius,
vamos,
això?
Perquè això el que ve a ser és una síl·laba que han perdut la xaveta. Dit en bon...
Políticament correctos, más que color de rosa, sí. No?
Llavors, del que es tracta és que cada vegada n'hi ha més. Que cada vegada n'hi ha
molt,
més,
molt,
perquè si
molt,
viu
molt,
més
molt,
anys,
molt, molt,
han de fer qualque cosa, no?
És així.
I això està inundant a Bona Nova els pisos de baix, a la Bona Nova, que és allà on tenia més, pues, els de dalt ballen i fan de tot i agafen l'autobús i els de baix estan tancats en clau, no?
Sí.
Vol dir que després ja cap a Sant Ritlo. Vull dir, és així. I cada vegada fa falta més crear un puesto, tenir un puesto per la gent que no pot viure en sa família o ja no té ni família i que ha perdut escapet.
Això, a més, és un problema que ja he dit, cada vegada seria bo que cada vegada s'implantessin més i hi hagués més places, perquè inclús gent que està a residències privades, què passa? Que ha de conviure... Uh-huh. En gent que té aquest problema, esclar, ben que dir, admeten fins a un cert nivell de problema a nivell psicogeriàtric, però hi ha una connivència de gent, entre còmetes, que està bé i està pagant una assistència privada que per res és barata,
per res.
I estàs amb una convivència pues, que és complicada.
Uh-huh. No, és que van passar d'un problema de funcionament d'hospitals psiquiàtrics que eren, de la veritat, que no eren molt... les visites eren molt tristes, no?, en aquests hospitals, a desaparèixer pràcticament el que eren els hospitals típics psiquiàtrics, no? I això va passar d'un dia per l'altre pràcticament a les famílies. Clar que és l'ideal, no?, integrar, això també ha passat en l'educació, no?, integrar les persones que tenen qualque dificultat, no?, qualque minusvalia, o el que se vulgui dir, la paraula millor, però també això, amb les persones que tenen aquests problemes psicopsiquiàtrics, és molt mal de fer integració a la societat, i molt mal de fer integració, sobretot a les residències de geriàtriques, no?, perquè dificulten moltíssim els tractaments. A Palma hem de recordar que tenim una residència destinada exclusivament a pacients d'Alzheimer, no?, que és sentit hospital militar, no?,
sí,
que és un problema que allà camuflats també molt de pacients amb problemes psiquiàtrics purs, no d'Alzheimer, persones que tenen unes dificultats que no poden estar en la família. És molt complicat, és molt complex aquest tema, Tant de bo si a l'antic hospital de Sant Dureta pot donar una via també en aquest tipus de pacients, no?, perquè allà hi ha molt d'espai, hi ha molt de metres quadrats, no?, que això poden facilitar un poquet la distribució d'aquests pacients, perquè qual que pic és molt, molt, molt complicat.
Mm-hmm. Qualque cosa més que afegir?
Hombre, que això és un problema que l'hem d'afrontar, així com hi ha vas pel carrer i veus la mar de persones grans que van acompanyades que sempre d'un senyor o una senyora que és el sesso d'americà, que el treu a passejar cada dia, pues de cada vegada hem de tenir més en compte que això és un problema que és important afrontar-lo. I és que la gent té un deterioro el que li ha dit en Ramon Colom cognitiu, que això ha dit en pla vol dir ha perdut el capet, no? I ja no sap què fa ni, i que l'han de vigilar i que de qualque manera no el podem matar, vol dir que l'han de cuidar fins que li arribi el seu moment.
Senyors, senyors, arribant ja en el final d'aquest programa d'avui, aquest dia de Sant Fermí, 7 de juliol, en el programa de Sanitat i Medicina, referència de la comunitat autònoma com a Salut i Força. Han estat amb nosaltres Joan Ria Roque, molt bones tardes, Joan.
Bones tardes.
Doctor Macó, molt bones tardes.
Molt bones tardes.
Doctor Pere Riutal, molt bones tardes.
Bones tardes.
Doctor Miquel Timoner, molt bones tardes.
Bones tardes.
Moltes gràcies, Manuel Aveva, per haver estat aquí amb nosaltres i acompanyant-nos aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres i com a últim decir que donar órganos es regalar vida.
En el control tècnic, Facundo Tenerga, la direcció de presentació, un servidor de vostres, Joan Calafat.
Spell on you. I got my mean old spell on you.
En punt, les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. David Gilbert.